4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest programa que, com bé sabeu, fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 10 de setembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Trada de vent del nord i de mestral que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i ha deixat la clàssica estela de núvols en alguns indrets del sud de la Costa Brava, també de l'interior gironí o cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests núvols que aquest matí eren més densos i que tot just a hores d'ara s'estan trencant i, de fet, continuarà el cel del tot destapat a gran part de la demarcació de Lleida, també al Pirineu, si de cas amb alguns núvols cap a la Vall d'Aran, i també a les comarques de Tarragona. El vent no deixarà de bufar, sobretot al nord de la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre. I la tarda acabarà sent molt càlida, una altra vegada fregant els 30 graus a molts indrets del centre i del sud del país. A la diada, doncs, tindrem alguns núvols matinals més gruixuts una altra vegada a l'àrea de Barcelona. També es tornarà a reforçar momentàniament el vent a l'Ebre i a l'Empordà. I durant la tarda de la diada, el cel quedarà més emblanquinat, amb núvols més gruixuts a Girona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui dimarts al Connectats us parlarem de la revolució en el càlcul de la contribució del metà a l'escalfament global. En parlem amb l'investigador del CREAF, Josep Barba, i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les novetats del nou curs escolar i el bon moment de les arts escèniques catalanes. A partir de les 5 coneixerem l'Associació de Veïns del Centre de Badalona i ho farem de la mà de la seva presidenta, la Maria Soler. Continuarem amb llengua per parlar dels nous cursos del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat amb Benjamí Company. I acabarem amb cultura descobrint la Vila Barraques de Castellà del Vallès de la mà del seu president. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I 7 de la tarda ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Institut d'Escola Sala i Badrines de Terrassa va començar el curs amb protestes. L'AFA va convocar tota la comunitat educativa a una concentració davant del solar del futur edifici del centre escolar el dilluns al matí. Les famílies van llegir un manifest, van penjar cartells i van continuar la mobilització amb consignes i xiulets contra les administracions. Les protestes van continuar en arribar als barracons. El passat mes de juliol, el Departament d'Educació va anunciar un endarreriment en la construcció del nou edifici de l'Institut d'Escola. Aquest projecte havia d'estar enllestit pel curs 2027-2028 i ara s'allargarà un any més. La construcció del nou edifici és un dels projectes estratègics que l'Ajuntament va prioritzar des del mandat anterior. També en la mesura del possible, la Regidoria d'Educació demanarà celeritat a la Generalitat. Malgrat això, des de l'AFA reclamen més implicació per part del consistori i es queixen de les mancances que provoca la dilatació d'estar en situació de provisionalitat constant. Aquest projecte respon, doncs, a una demanda de la comunitat educativa que ve de fa anys. De fet, la construcció, el calendari i també la posada en marxa del centre han estat temes recurrents en les trobades entre l'Ajuntament i la Generalitat.
Gràcies, Sergi. Avui, què és notícia a Sabadell? Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. 400 famílies sabadellenques s'han quedat fora de les escoles bressol públiques. Tot plegat fruit de l'increment de demanda per la gratuïtat de l'I2, que es va implantar fa un parell de cursos. Una situació que fa que es plantegi si calen més places d'aquestes característiques. L'alcaldessa Marta Ferrés defensa que primer s'ha de definir el model.
Tenim aquest model mixt entre escoles privades, els ajuntaments, doncs, que també, com sempre, quan hi havia una necessitat, ens hem avançat i hem fet aquestes escoles bressols, però és cert que falten places i el que els hi demanem, doncs, a la Generalitat és això, que ens aclareixin el terreny de joc per decidir què és el que fem.
Tot plegat mentre les escoles bressol privades tenen més d'un 40% de places buides. Per això demanen que se'ls tingui en compte. Ho ha explicat Emma de Miguel, portaveu de l'Associació de Llars d'Infants Privades al Notícies Matí.
Els ajuntaments ho comenten, no poden mantenir més escoles bressol públiques o municipals. De fet, no cal. Hi ha una xarxa privada que està formada i està ja feta. Aprofitem-la.
Demanen, per exemple, que es concertin places.
Gràcies, Pau. I a Badalona, avui que destaca en la crònica informativa. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, espera poder trobar solucions aquesta setmana a les demandes de l'Institut Júlia Minguell. Queixes que els docents han exposat aquest dilluns al matí en una concentració a les portes del centre. De fet, en un inici havien dit que no obririen, però finalment ho han fet. Inspectores del departament s'han reunit amb representants del centre. La consellera ha assegurat que l'inici de curs s'ha desenvolupat amb normalitat, malgrat casos puntuals, i un d'aquests és el de l'institut ubicat a Sant Antoni de Llafià. Niubó ha explicat que en tenir coneixement divendres de la situació, quan el centre va anunciar que no obriria, va posar-se a treballar per garantir l'inici de curs.
Es va treballar molt per garantir aquest inici de curs. Divendres no estava garantit en el moment, doncs, que van fer públic aquest seguit de problemàtiques que ells expressaven. Avui això ho hem pogut complir, això ens preocupava molt perquè vol dir que hi ha uns alumnes que es podien sentir perjudicats i a partir d'aquí hem de resoldre, no? En aquests moments, des d'ara, de fet, no, ja s'està buscant les solucions i els ajustos que calia fer i, per tant, esperem que, com a molt tard aquesta setmana, doncs això ja s'ajusti i, per tant, de poder donar una solució molt en breu.
L'Institut Júlia Minguell reclama una tercera línia de batxillerat i professors especialitzats, en concret d'un de visual i plàstica, sense el qual no es podrà fer aquesta matèria en tot el curs. La trobada amb inspectores d'educació aquest dilluns al matí no ha estat satisfactòria per al professorat i aquest dijous comencen les classes de batxillerat i la previsió és de gairebé 80 alumnes en dues classes a l'Institut Júlia Minguell. Tot i que no supera el nombre d'estudiants permesos per aula, des del centre diuen que l'espai és del tot insuficient.
Gràcies, Santiago. Seguim el repàs a l'actualitat d'aquest Connectats. Ara des del Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Les sancions de la zona de baixes emissions del Prat es retarden previsiblement uns mesos, segons s'ha avançat el periòdic Delta. De fet, els municipis del voltant, que havien de començar a aplicar les multes des del passat 1 de setembre, l'únic que ho estaria fent és Gavà, segons la MB. Sigui com sigui, l'ordenança està en vigor des del passat 1 de juliol i restringeix la circulació dels vehicles més contaminants de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Això inclou tot l'entorn que hi ha entre l'autovia, les rondes i l'avinguda 11 de setembre, excepte l'aparcament de Rodalies, tal com avançar l'alcalde la setmana passada al Contrasenyes. Les palmeres, en canvi, estan incloses. Si res no canvia, l'1 de gener s'haurien de començar a aplicar les sancions a furgonetes que incompleixin la normativa.
Gràcies, Lluís. I de retorn novament al Vallès, des de Castellà ens informa Guillem Plans. Bona tarda.
Bona tarda. Avui, un dia més tard que la resta de Catalunya, perquè Castellà dilluns ha estat el festiu de festa major, uns 3.750 alumnes han iniciat el curs 2024-2025. Tot i que a Catalunya aquest curs hi ha 1.800 alumnes menys d'I3, a causa de la davallada de la natalitat, a Castellà pràcticament ens mantenim com a l'any passat. Hi haurà aquest curs dues novetats en infraestructures, ja que des de l'Ajuntament es té l'esperança que comencin les obres a l'Institut Escola Sant Esteve i també a l'Emili Carles.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà d'Eva Garrido. Bona tarda.
Visibilitzar, parlar i conscienciar són els compromisos que aquest dimarts, Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi, han demanat entitats que treballen en la sensibilització per prevenir el suïcidi i que han participat en un acte a la Rambla del Celler, el qual també hi ha format part l'Ajuntament i la Universitat Internacional de Catalunya. Augmentar la consciència, reduir l'estigma i fomentar accions i iniciatives preventives són clau per reduir els casos de suïcidi. I és que si hi ha una cosa que s'ha posat de manifest en la jornada és que la prevenció i detecció de conductes suïcides és una feina de tots. Així ho ha remarcat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès.
Aquesta és una feina que s'ha de fer, que l'hem de fer entre tots, que l'hem de fer com a ajuntament, l'hem de fer com a les escoles, que s'ha de fer també a les famílies, que al final viuen en primer terme també una realitat. De vegades la desconeixen fins que passa malauradament aquest fet, i que és un tema de tots, de treballar conjuntament.
Davant de l'Ajuntament s'ha muntat una taula informativa i al llarg de la Rambla del Celler s'ha instal·lat l'exposició fotogràfica Silencis Trencats. Aquesta mostra al carrer ha valorat la presidenta i fundadora de Després del Suïcidi Associació de Supervivents, Cecília Borràs. És una bona manera de posar cara i conèixer les històries que hi ha darrere el suïcidi.
La jornada d'avui jo crec que té una importància per parlar de prevenció del suïcidi, però per dir també a la societat que avui està passejant per aquí per la Rambla de Sant Cugat que ja esteu amb una maduresa suficient, tots podem parlar i veure les conseqüències que té una conducta suïcida. Per això és molt important.
Durant el 2023 es van produir a Catalunya 626 morts per suïcidi o autolesió, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I el 2023 es van registrar a Catalunya més de 8.000 casos de conductes suïcides, un 7% més que el 2022, i més de 4.100 episodis de temptativa.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Us ho hem avançat en la presentació del programa. Avui us parlem de la revolució en el càlcul de la contribució del metà a l'escalfament global. Segons un estudi que acaba de sortir, els arbres en capten molt més del que es pensava. Anem fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en volem parlar amb en Josep Barba, que és investigador del CREAF. Gràcies per atendre'n, Josep.
Moltes gràcies i bona tarda.
Quina és la importància d'aquesta descoberta?
Doncs mira, com dius tu, és que és una descoberta. Hi ha molts camps de la ciència que van avançant mica en mica, però de cop n'hi ha algun que fa un salt bastant més enllà. Jo crec que aquest el podríem classificar en aquest segon grup de salts. Perquè bàsicament fins ara ens pensàvem que els arbres emetien metà a l'atmosfera, el metà és un gas, amb una capacitat d'escalfar l'atmosfera molt més potent que el CO2. N'hi ha molt menys a l'atmosfera, però cada molècula té més capacitat d'escalfar. Fins ara ens pensàvem que els arbres només emetien metà a l'atmosfera. I ara amb aquest treball que hem fet, el que estem veient és a escala global, els arbres capten molt més metà, consumeixen molt més metà del que produeixen i, per tant, tenen un efecte global molt positiu sobre pal·liar els efectes del canvi climàtic.
El metà, si no recordo malament, també era un dels problemes, per exemple, en quant a la producció intensiva de carn, no? Perquè també era un gas, allò, parlant finament, amb els pets que deixen anar els animals, no?
Bé, sí, sí. La gent es pensa això, eh? Que bàsicament els animals, tots aquests remugants, els seus pets contribueixen al canvi climàtic o alliberen molt de metà. És cert, però sobretot el que aquests animals, quan l'alliberen, és per la respiració. Tenen tots uns bacteris dins de l'estómac, que per això són remugants, que digereixen la cel·lulosa i per la seva respiració emeten molt de metà, molt més enllà que els pets. Però sí, sí, tens raó, que són les granges extensives i intensives, sobretot, de bestiar remugant, són uns grans contribuïdors de producció de metà.
Com s'ha de reenfocar ara el tenir en compte aquest gas i la seva contribució al canvi climàtic?
Doncs nosaltres en aquest estudi fem ciència bàsica, vol dir que estem descrivint un procés, no proposem gaires estratègies. El que passa és que sí que és cert que nosaltres ja sabem, i des de fa molts anys, que els boscos tenen un impacte molt positiu sobre molts aspectes, a nivell de salut, a nivell de captació de CO2 atmosfèric, i per tant el que estem veient aquí és que juguen un altre paper extra, que és un consum molt important de metà, i una reducció del metà atmosfèric, com no incrementa tant com ho faria si no hi haguessin aquests arbres. Llavors, clar, això té uns efectes, per començar, molt directes, o unes implicacions molt directes, que és amb el reduir la deforestació, especialment als tròpics, com hem vist, que és on aquests arbres capten més metà, incrementar la deforestació o mantenir les taxes de deforestació que tenim actualment, això fa que cada vegada hi hagi menys capacitat de captació de metà per part dels boscos.
Perquè dius que també, segons la zona del planeta, canvia l'absorció de metà.
Sí, de fet, pròpiament no és que siguin els arbres que capten i que el consumeixen, sinó que els arbres tenen a la superfície de la seva escorça, dels troncs, de les branques, dels branquillons, tenen unes comunitats bacterianes que consumeixen el metà. Pensem que el metà és una molècula molt energètica, no? I llavors són bacteris que consumeixen aquest metà.
Josep, com es planteja una investigació com aquesta?
Doncs ens ha sorprès una mica, no el plantejament, sinó el resultat. I per què? Perquè fins ara el que fèiem en els últims poder 15 anys és anar amb els boscos i posàvem cambres que embolcallen una mica el tronc de l'arbre i mesuràvem el que estava passant. No? I bàsicament, quan fem això, a la majoria dels llocs el que fèiem les mesures és doncs allà on arribem. Arribem al bosc i en el primer metre, metre i mig, dos metres, és on nosaltres posem aquestes cambres. I el que veiem és que els arbres emeten metà cap a l'atmosfera. I això per què passa? Passa perquè part d'aquest metà pot estar produït al sol, al terra, en capes més profundes, i les arrels actuen com a canyetes, com a conductes, i aquest metà s'allibera a través del tronc. Què ha passat aquí? I ha sigut la gran diferència respecte a altres estudis. Que no ens hem quedat només amb aquest metre i mig primer o dos metres, sinó que hem anat fins a 4 i 5 metres d'alçada. Llavors el que hem vist és sí que és cert que a la base del tronc hi ha emissions netes cap a l'atmosfera, els arbres estan emetent metà, però si anem més amunt, el que veiem és al revés, que aquestes comunitats bacterianes que hi ha a la superfície dels troncs capten metà. Clar, quan això ho fem un escalat i mirem a nivell de tot l'arbre, contem tota la superfície, tant de tronc com de branques i això, veiem que tota aquesta part de l'arbre que consumeix metà és molt superior a la part de l'arbre que produeix metà o que emet metà, que està més a l'abast. I, per tant, quan mirem a nivell de tot l'arbre, és un captador net de metà. I això és la primera vegada que s'ha vist. I ho hem vist des de boscos boreals fins a boscos temperats, fins a boscos tropicals.
I entre aquests boscos heu apreciat diferències?
Sí, s'aprecia diferències. Clar, de fet, aquest és un primer estudi, i estem veient diferències, unes diferències molt importants marcades per la temperatura. Perquè pensem que aquestes comunitats microbianes que viuen a la superfície, al final no deixen de ser éssers vius i necessiten unes condicions òptimes pel seu desenvolupament. I, per tant, en climes tropicals, on hi ha una temperatura elevada, però també hi ha humitat, aquestes comunitats poden ser molt abundants i poden ser molt actives i, per tant, captar molt de metà. Si ens anem a l'altre extrem, per exemple, a Suècia, on hem fet això, amb un ecosistema hemiboreal, allà hi ha una limitació molt clara de temperatura i, per tant, aquestes comunitats no poden ser tan actives i no poden consumir tant de metà.
Clar, això canvia una mica el plantejament del joc, perquè pensant que els arbres eren contribuïdors de metà, no faltaven les idees de dir, home, doncs tallem-ne més ja posats.
Doncs mira, no és la primera persona que m'ho ha dit i m'ho ha dit seriosament. Si tallem els arbres acabem el problema. És, no, espera. Parem. Fins i tot abans de saber que els arbres consumeixen metà, els arbres ens porten moltíssims beneficis, també a nivell climàtic. I llavors sí que pensàvem que fins ara estaven emetent metà a l'atmosfera, però ja capten una gran quantitat de CO2. Ara el que estem veient és que, a més, també capten metà.
Quines entitats han participat en aquest estudi, Josep?
Aquest estudi ha estat bàsicament liderat per la Universitat de Birmingham. També ha participat gent de la Open University d'Anglaterra, ha participat entitats i universitats de Suècia, d'Anglaterra, també Oxford, ha participat també diferents entitats de Panamà, ha participat entitats de Brasil, bàsicament dels diferents llocs on s'han fet aquests estudis, i també, doncs, com a membre del CREAF, doncs el CREAF també hi ha participat.
I el que és la recollida i anàlisi de dades, durant quant de temps s'ha donat?
Això ha sigut campanyes esporàdiques i això depèn dels llocs. Hi ha alguns llocs que tenim un any sencer de mesures, hi ha alguns llocs on s'ha fet una campanya estacional molt intensa. Això també depèn logísticament dels diferents llocs on estem. No és el mateix estar al mig de la península Gigante, al canal de Panamà, o estar al cor de l'Amazonia a Brasil, que tenir un experiment al bosc de Whitehorn, que està enganxat a Oxford i, per tant, tenen la capacitat d'anar-hi cada setmana.
Ens parlaves d'aquests microorganismes que són els que estan utilitzant el metà com a font d'energia. No sé si ja eren molt coneguts, i la segona pregunta seria si aquest mecanisme també podria enfocar-se a resoldre altres aspectes de la vida.
Per la primera pregunta, eren coneguts, estàvem treballant amb això. Sí que el que estem veient, jo aquí us ho simplifico una mica, el que nosaltres estem veient és que hi ha comunitats de microorganismes en els arbres que capten metà i comunitats de microorganismes que produeixen aquest metà. En tenim dels dos tipus. Llavors, el que és important aquí és el balanç entre els que capten i els que emeten, que sembla que clarament els que capten dominen molt més i, per tant, es capta molt més metà que els que emeten. Sí que hi ha estudis genètics de comunitats, seqüenciacions de comunitats microbianes en els últims 10 anys, que sí que estaven veient que hi ha aquestes comunitats. Per la segona pregunta, si això és aplicable a altres processos, ara mateix no li sabria respondre això. Evidentment, les anàlisis i les seqüències genètiques s'estan utilitzant en molts més camps de la ciència i, de fet, estan molt més avançats en altres camps de la ciència que no pas en el nostre.
Ens deies que segurament ara ha de venir una següent tanda d'estudis, no? Cap on han d'anar? En què consistiran?
Mira, hi ha diferents coses. La primera cosa és que nosaltres hem fet, com deia, aquest estudi a 4 llocs del món i hem fet una estima de la capacitat dels arbres de captar aquest metà. Però, com entendreu, això són 4 llocs al món, amb un 5è que tenim validat. 4 o 5 llocs hem publicat nosaltres. Clarament, això, el que esperem és que hi hagi molts més estudis a molts més altres llocs del món que corroborin no només aquest patró amb arbres que emeten més a la base i emeten menys amb alçada, i a més alçada encara capten metà, no només que corroborin aquest patró, sinó que corroborin també una mica els números que nosaltres estem presentant. Això per un costat. I l'altra cosa, que això ens obre moltes preguntes. Nosaltres sí que hem vist, per exemple, que hi ha un efecte de la temperatura, a llocs més càlids es consumeix molt més metà, però tampoc m'estranyaria que a llocs càlids i secs com el nostre, la sequera estigui limitant aquestes comunitats, i per tant hi ha altres variables que hem d'anar estudiant, com per exemple la disponibilitat hídrica d'aquests arbres. Però és que a més hi ha una altra cosa que hi estem treballant ara mateix, que és no sabem ben bé si les diferents espècies capten més o menys metà i si tenen diferents comunitats microbianes associades que els farien més òptims o menys òptims per la captació de metà. Llavors ara el que estem centrant no és només a replicar aquest mateix experiment a d'altres llocs, sinó a més veure si hi ha un efecte de les espècies concretes en aquest paper sobre la captació del metà.
Clar, perquè a més estic pensant que, doncs, quan per exemple es fan aquestes cimeres, no?, sobre el canvi climàtic, com la COP26, s'adquireixen aquests compromisos mundials, per exemple, de com eliminar aquest metà sobrer. Cadascú ha d'assumir com unes quotes, no?, i el fet de veure que la situació és diferent pot implicar que països que havien assumit unes responsabilitats s'hagin de replantejar com fan aquestes operacions perquè no els surti el tret per la culata.
Sí, no sé si... Sí que es podria, potencialment, podria arribar a aquestes captacions de metà amb els mercats de carboni. Crec que no estem aquí encara. O sigui, com us deia, la gran novetat d'aquest estudi és que és el primer i que és nou i que ho hem vist això amb un gradient latitudinal molt important. D'aquí a poder fer realment les quantificacions per entrar això en un mercat de carboni o fins i tot canviar els targets, els objectius que tinguin els diferents països o els seus compromisos que tinguin els països en la reducció de metà, crec que aquí no hi som i és una d'aquestes coses que em preguntaves ara, quins són els següents passos? Doncs clarament consolidar això perquè per poder passar més fàcilment des d'un resultat de ciència bàsica, d'expansió del coneixement, a una concreció que això tingui una aplicabilitat o tingui unes conseqüències directes en la lluita del canvi climàtic.
Estaria bé que en recordis, Josep, que precisament el metà crec que és un dels contribuïdors més decisius en aquest escalfament global del planeta.
Totalment d'acord. És que, de fet, el metà, una quarta part de tot l'escalfament que hem tingut des de l'era preindustrial està produïda pel metà. No? El metà és un gas que, com deia, n'hi ha molt menys a l'atmosfera que de CO2, n'hi ha moltíssim menys, unes 2 parts per milió, això és molt poc, però té una capacitat d'escalfar molt més alta que el CO2. I, per tant, una quarta part de l'escalfament que hem tingut ve produït pel metà. Però això, el metà té una altra peculiaritat que fa molt interessant el seu estudi i la seva aplicació o la gestió de les emissions de metà per pal·liar els efectes del canvi climàtic. I és que quan nosaltres emetem una molècula de CO2 a l'atmosfera, aquesta molècula hi està durant moltes dècades i fins i tot centenars d'anys a l'atmosfera. En canvi, el metà té un temps de residència, un temps d'estar a l'atmosfera molt més curt, de dies o poques setmanes. I això fa que si nosaltres fem una actuació per tal de reduir les emissions o reduir la concentració de CO2 atmosfèric, una actuació que fem avui no estarem veient els seus efectes fins aquí unes quantes dècades. En canvi, el metà és diferent. Una actuació que fem avui, com que té un temps de residència a l'atmosfera molt curt, podem veure els efectes a un termini molt més curt també. I això ho fa especialment interessant perquè ara estem en un moment d'emergència, estem en un moment d'urgència, que necessitem fer activitats que responguin ràpid també a l'atmosfera. I el metà ens obre aquesta possibilitat també.
Clar, i a més en el món que vivim, Josep, que tot és resultats immediats, corre, que anem tard, el fet de poder veure ràpidament que la incidència d'aquest reenfocament és positiva ajudarà, i suposo que també per aquests corrents que encara neguen el canvi climàtic.
Sí, sí que ajudarà. Jo crec que no ens hem de centrar en el curt termini, simplement ens hem de centrar en tots els terminis possibles. Llavors, si podem fer coses que vagin enfocades a reduir les emissions de metà, veurem uns efectes curts, però simultàniament hem d'anar cap a les altres coses, especialment el CO2, que és el més important en aquest sentit també, Sobre això que dius que això ens anirà molt bé per contrarrestar o per donar arguments contra aquesta gent que encara nega el canvi climàtic, doncs la veritat això no ho tinc massa clar i sóc una mica escèptic en aquest sentit, perquè d'arguments, no d'arguments, sinó de raons i de dades i de resultats objectius que demostren el canvi climàtic, n'hi ha més que de sobres per convèncer tota la gent del món. Llavors jo crec que la gent que ho nega, per més dades que els hi posem sobre la taula, ho seguirem negant, perquè no és un tema, el seu no és un argument racional que acaben arribant a una conclusió, sinó és quasi una creença.
Està clar que qui no en vol no en va. Josep, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Moltes gràcies per el vostre interès.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 2:30 de 4:45 de la tarda i és moment per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia. A tres bandes continua sent una tertúlia compartida amb els nostres tertulians. Avui amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què tal l'estiu?
Bé, treballant, però bé.
Bé.
Bé, bé, bé. Bé. S'ha suportat doncs, bé aquest any.
Sant tornem-hi, eh?
Ara... Sant tornem-hi.
Sí, ara tornem a la normalitat després.
A la normalitat. Ja tenia ganes de començar el nou curs radiofònic, sí.
També saludem el Juan Merino, que és jubilat i activista, i el tenim també a l'estudi de Sant Cugat. Juan, bona tarda.
Bona tarda.
L'estiu bé?
Bé, sí, en la costa florestana de meravella.
A la costa, només li faltava platja, eh? A la floresta, sí. Imagina't, no? Mira, sí, no seria pas malament, la tindríem més a prop, almenys. I no sé si amb platja o sense, o amb piscina d'onades o sense, aquí és a Casablanques, jubilat piscina, des de Sabadell.
Piscina sense onades, eh? Camping de muntanya.
Sí, sí, perquè al final aquell projecte no ha tirat endavant, no?
No, i no crec que tiria, eh? Vull dir, jo suposo que hi havia prou arguments com perquè no tires endavant.
Home, una important sequera, eh?
Per exemple.
L'estiu bé, Quirze?
Bé, i tant. I vosaltres?
També, bueno, sí, també, va, també. Va. Sí, sí. Recuperats i, com deia l'Anna Maria, amb ganes de tornar a compartir aquestes estones de conversa per... una mica rebregar l'actualitat, sí. Queixar-nos, posar bona cara, mala cara, intentarem posar la millor de les cares possibles, eh? Al llarg del curs. Però ja sabeu que és que les notícies, les males notícies sempre guanyen a les bones notícies.
Sempre, eh? Sempre.
És molt llestimós que passi així.
Sí, però mira, tenim aquesta mania, ens agrada més lo negatiu que lo positiu.
A mi no.
No? Vinga, avui farem una... no sé si una de cada o potser dues de bones, perquè, com sabeu, just ahir començava el nou curs escolar, els alumnes d'institut s'incorporen avançada aquesta setmana, però hi ha novetats interessants. Jo, per mi, diria que és una bona notícia que comenci un curs on, entre els objectius, hi ha doncs, donar-li menys protagonisme o cap ni un als telèfons mòbils i després el repte de millorar els resultats que il·lustraven aquests últims informes PISA, tant en matemàtiques com en català. D'entrada, jo no sé si teniu nets, si teniu canalla al vostre voltant i heu pogut copsar doncs, aquestes pessigolletes a l'inici de curs, tenint en compte també totes aquestes novetats. Anna Maria.
No, jo nets i personal petit a casa ja... De ja moment no. No n'hi ha. Ja tots són grans i de petits encara no ens han emportat. A mi aquesta notícia, el que em va sorprendre més, no sé els companys si estaran d'acord amb mi, és que s'inclogui amb que no portin mòbils amb l'etapa infantil. L'etapa infantil és P3, P4 i P5. Que tenen que fer aquests nens amb un mòbil a l'escola. Ja ho trobo greu que els altres em portin, eh? No, és que ho feien servir en el pati és per jugar, el pati és per parlar, és per sociabilitzar, és per compartir jocs, experiències. No és perquè cada nen estigui en un racó del pati amb un mòbil a la mà, però és que a part d'això és infantil, mòbils a l'escola. És que ni a l'escola, ni a casa, ni al carrer, ni enlloc, vaja. El meu punt de vista, eh?
No, jo crec que les escoles no es permetien. Sí, els instituts a l'hora de pati, però vaja, que algun nen portés el mòbil a la motxilla per estar en contacte amb els pares, això no et dic que no.
Sí, no, bueno, ja solia succeir això, no?, de que el mòbil se portava la motxilla i al pati, pues, vinga, dale con el mòbil. Jo crec que la mida aquesta és molt important, i aquí volia dir una cosa que bueno, mira, això no ha sorgit per una iniciativa de los governs que tenim a Espanya, no? Va sortir per una iniciativa de pares, crec que va ser una escola de Gràcia, eh? La que va començar... Gràcia no me recordo exactament, però crec que la que va començar i va empezar a estendre això, jo considero molt important, considero, bueno, de la màxima, perquè hi ha una quantitat de coses que avui en dia els nanos estan... Deia la companya que... que de petit, bueno, jo tinc un familiar, un familiar de la meva companya, que des de petita ha tingut sempre un mòbil per jugar, i sempre estava con el mòbil jugant. Y siempre ven sus cosas y tal. Eso es una costumbre que bueno, pues la manualidad, todo lo que el pensamiento, toda aquella cosa, ya no se hacen para res. Doncs benvinguda la idea aquesta, i a més, a part d'això, no se parla del final de les malalties mentals que comporta tot això, que d'això ningú diu res ara, però que estan sortint i sortiran més endavant.
Jo valoro molt el punt de vista sobre la funció del pati que ha expressat la Maria. A veure, deixa't de mòbils i pensa que no està sol, i no està sol perquè té gent a tocar de la mà. Vull dir, el pati has de fer això, socialitzar amb aquests. Vull dir, aprendre, continuar aprenent al pati, que no està sol, que hi ha altra gent al món amb els quals t'hi hauràs de... hi hauràs de treballar, hi hauràs de jugar, hi hauràs de divertir-t'hi, hi hauràs de... etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, gent que estan amb tu al món, vull dir, has d'aprendre estar amb ells també, vull dir, no a través d'un mòbil, sinó a través del contacte normal i corrent. El curs sense mòbils el veig perfecte.
Arribem tard, però bueno, és bona notícia.
Nunca es tarde cuando
llega. Nunca tarde se la dicha
buena. Hem estat tots plegats, tots massa permissius, i és hora de posar límits.
Bueno, n'hi havia els pares n'hi havia la por aquesta, bueno, és que tal i com està la qüestió, cosa que jo vull tindre el meu fill controlat, que el que li passa a cap moment, o sea, els pares són els culpables d'això. A los críos le han donat un juguet, l'han posat un juguet a les seves mans, i bueno, i això s'ha disparat.
A mi el meu pare no em va controlar amb un mòbil, i en canvi mai em vaig sentir abandonat jo.
Ni a mi tampoc.
No, és que a més, vull dir, aviam, jo entenc que el nano amb 12 anys que va a l'institut, que té que agafar un autobús, que els pares vulguin que porti un mòbil, però a l'escola, si passa qualsevol cosa, per això hi ha els mestres, per això hi ha els tutors, per això hi ha una direcció, vull dir, el nano no té que necessitar el mòbil per estar connectat amb la família, per dir qualsevol cosa. Quan surti de l'escola, cada pare que decideixi el que vulgui fer, però dins de l'escola no és necessari.
Tenim que tenir en compte també una altra cosa, que és que ja depèn l'edat que tenen els crios, no? Molts pares s'han vist obligats a fer-lo, perquè mandar els crios solos al col·legi. Porque treballen, o perquè els avis estan junts, no? I sí, clar, no, això però... també ha sigut una altra qüestió molt...
Clar, però això és fora de l'escola, no és dins de l'escola. Dins de l'escola, qualsevol cosa que passi, per això hi ha els professors i hi ha tot el personal, no? Bueno, és que després ens queixem de que no, vull dir, que la comprensió lectora ha baixat, és que la comprensió lectora té que baixar de la manera que escriuen en els mòbils avui en dia. La comprensió lectora per força té que baixar, perquè una X és per, un PD no sé què punyeta és, vull dir, i això és tot. Llavors, clar, els hi poses un text, el tenen que llegir i tenen que interpretar, i aquí hi ha l'enfumuda.
Bueno, és que dintre de les classes hi ha una falta d'atenció dels mateixos alumnes. Quan n'hi ha que hi hagi quatre que no estan atents, que estan per una altra cosa, els altres pues, se desvien també de l'atenció que tindrà això, i això és molt important. A part d'això, que la falta, la dificultat aquesta de la concentració, pues nos portan que després no tenem l'informe PISA que és demoledor.
És que l'informe PISA, si no aconseguim llegir interpretant el que diu aquell text, que significa tot plegat, no cal que ens escarrassem a ensenyar res a ningú. Si no aprenem a llegir, perquè fixa't, inclús hi ha una dita que diu que llegint s'aprèn a escriure. O sigui, per començar llegint aprendràs a escriure. I a partir d'aquí aprendràs moltes coses més. Una d'elles... i això no serà absolutament en tots els casos, però una d'elles serà el gust per la lectura, que durant tota la vida el gust per la lectura et servirà per adquirir coneixements, no solament a l'edat escolar, no? Bueno, sí. ara jo no pararia, vull sí. dir.
No, però fixeu...
Continuï els companys, sí, però ja dic, jo no pararia.
Fixeu si és important la concentració de los nanos que estan estudiant, que arriben al punt tal de que quan arriben a la universitat, els professors tenen vacances. O sea, los profesores no van preparados, no van preparados en absoluto. Y a mes, si los posas en unas aulas, que son aulas de 60 alumnos en la universidad, pues resulta de que, bueno, pues ya muchos que no es que van a sacarse el título, ¿eh? O sea, la pedagogía que se hacía antes, los profesores aquestos que eran como los teus pares allá dintre del col·legi, que era molt important. Això, aquest punt s'ha perdut bastant últimament.
Per tant, confieu que a la llarga aquesta eliminació, limitació de l'ús dels mòbils a les aules, als centres escolars, contribueixi a revertir aquesta situació i, per tant, també els resultats que pugui deixar els pròxims informes PISA. Jo ja no dic el curs que ve, perquè serà potser massa d'hora, però...
Jo crec, el meu punt de vista, jo crec que aquest curs serà de transició. Jo crec que aquest curs costarà molt. I els resultats no crec que siguin bons.
No seran immediats.
Que siguin bons. O sigui, aquest curs serà de transició. Esperem que el curs ja a l'altre, que se mantingui la cosa, i a l'altre penso que anirà millor. Però aquest, bueno, ja mirarem. O sigui, quan venga el trimestre, quan arriba Nadal, que ja comencen a parlar de com va la situació, ja veurem com va.
Com ho veieu, Anna Maria?
Sí. Jo crec que serà un element més a la llarga perquè aquest informe PISA doncs pugui assolir millors resultats. Jo sóc de ciències, per tant, les matemàtiques m'interessen moltíssim, però tot i sent de ciències, crec que és molt més important la comprensió lectora, el saber redactar, el saber llegir bé, el saber entendre les coses, i em preocupa molt més la part de lletres inclús que l'informe de matemàtiques de la part PISA. Em preocupa
moltíssim
més. Home,
és bàsic, perquè si arribes a l'edat adulta i no entens ni un borrall d'un contracte que hagis de signar, que ja és difícil moltes vegades pels que...
A l'edat adulta o a l'edat escolar o a l'edat universitària, si no entens la pregunta d'un examen, com la contestaràs?
Clar. No, ja està, i per la vida ordinària, vull dir, tindre un bon lèxic, tindre una bona pronunciació, saber doncs, quan tens que fer una coma, un punt, hi ha gent que ho llegeix tot junt, no saps el que t'estan dient, no?
Perquè no hi ha més remei si no te n'hi posen de comes.
No, però en Jan que se la salten olímpicament, jo a vegades escolto persones parlant per la tele que penso, mare meva, si s'escoltessin com els estic escoltant jo, callarien d'una vegada, perquè no els entén res del que t'estan dient.
Si volem saber com està lo de la qüestió de la lectura, només que hem de pujar al tren o al metro, mira quanta joventut hi ha con un llibre a les mans.
M'has de confessar que si tu puges al tren amb un llibre a la mà et sentiràs ridícul, perquè és que estàs fent el paper.
Bueno, pues, jo quan no porto el llibre porto el diari, o sigui, jo sé, ja seré faig el ridícul cada dia.
Un rar avis, no?
Sí, un rar avis, sí.
Exacte.
Sí, però que és molt important que comencen a llegir més, perquè la veritat, tenim que levantar una mica a los comerciants, no? Les empreses aquestes de literatura, de la cultura, que no estan de baixa, no? Estan de baixa, o sigui, la gent que llegi més, perquè si llegeix més, després anirà més al teatre.
Exacte. Ai, mira, el Juan ja me l'ha posat, ha fet una centrada perquè jo faci de Messi la matemàtica.
Ara que estava mirant, digo, ja està, ja toca l'altra.
Ja toca. Home, la veritat és que sí, perquè hem de deixar que evolucioni el curs, veiem com es van introduint aquestes novetats i a veure quins resultats dona en aquest any que com deies tu, serà de transició.
Jo voldria introduir una coseta, o sigui, a veure, si el poble o sigui, la ciutadania, a través dels nostres governants, pogués explicar-se de quin objectiu de país, o sigui, en quant a educació, o sigui, quin mínim volem de país, els docents ja ho sabrien arreglar. Abans es deia en castellà, deia, oh, és que fulano ja tenia les quatre regles. O sigui, les quatre regles eren com un mínim. Jo me'n recordo que per entrar a batxillerat a 10 anys d'edat tenies de fer un dictat extensíssim sense ni una falta. Em recordo allò de les comes, Anna Maria.
Sí.
A més, tenien de fer una divisió amb un dividend de 42.000 xifres, amb un divisor de 49.800, i tenia de donar-te exacte.
I sense calculadora, eh?
I sense calculadora. A partir d'aquí, o sigui, no, jo simplement em refereixo que en aquell moment, amb aquests, llavors a quart de batxillerat elemental venia la Raval i deia sisè de batxillerat superior.
Va ser com l'enciclopèdia Álvarez.
Amb la qual tenies un mínim. Volem que la gent arribin a aquesta edat amb aquests coneixements. Sí. Bueno, i això ho hauríem de tenir molt clar. Si això ho tinguéssim clar, els docents estan preparats per posar-ho en marxa.
Clar, però si és que si els polítics no són capaços de tenir uns equipaments en condició, o sea, per, ui, aquí no entrarien en un debat que estarien hores. La beca comedor, los cheques de l'esto... Ostres, avui en dia una família... Ostres, els llibres costen 500 euros, eh? Són molts euros. Per comprar llibres, i doncs, primero tenia, o sea, el professor, hi ha que posar-le, el professor només que tiene que pensar en ensenyar, donar les classes i en res més, però és que el professor avui en dia té que estar per tot, perquè els polítics no fan la seva faena i li posen la eina suficient per a desarrollar el seu treball. I aquest és el problema.
Juanito, vaig a rematar, eh?
Vinga.
Què remataràs, de cap o faràs amb la mà com feia el marró?
Pues mira, jo la meva cama
com
bona, la meva cama bona és l'esquerra. O sigui que va per aquí, eh? Va per aquí i col·locadeta a l'escaire. Ahir es va fer a Sant Cugat, a casa, al Teatre Auditori, la gala de Catalunya aixeca el taló, que és el tret de sortida a la temporada teatral, les escèniques del país. I la veritat és que les notícies no podien ser més bones, perquè si ja la temporada passada vam destacar que es van fregar els 3 milions d'espectadors, aquest any s'han superat. S'han superat, també s'ha superat la recaptació, més de 92, i sembla que tenim molt bona salut, en aquest àmbit. Jo no sé si vosaltres sou molt de teatre, si sou més de l'àmbit de la música, però vaja, sou consumidors i alguns jo sé que fins i tot practicants.
Practicants, sí. Bueno, fent algunes cosetes. El teatre, pues sí, sembla que comença a pujar una mica, però clar, és insuficient, perquè tenim una base que el que és la base popular no està... El que parlava abans dels polítics, la infraestructura que n'hi ha en el teatre local, on treballem nosaltres, no està considerat, no hi ha equipaments suficients, i els equipaments que hi ha malament. Se podrien fer moltíssimes coses, però hi ha uns impediments molt grans per l'administració que no deixa tirar endavant. I tenint en compte de que la gent que fa el teatre amateur, lògicament té el seu treball. No?
Sí, sí.
O sea, que són hores que te treus de la teva família per una il·lusió, una cosa que t'agrada tant, i que te trobes con tanta faltes i tant impediment, pues això. Però bueno, benvingut que això puja i que bueno, m'agradaria haver que feren obres més importants aquí a Barcelona.
Però estem parlant d'un país que té tradició teatral, que produeix, que consumeix, que té teatre amateur, que té equipaments grans, petits, millors o pitjors, però es fa, es viu.
Sí, es viu tot, però no arriba, no arriba.
Jo, a veure, Anna Maria, que no et sento, perquè és que...
No, estic escoltant, ara entraré.
Ara entraré.
Però jo voldria fer una pregunta, o sigui, millor temporada, per què? O sigui, per diners, perquè, esclar, s'anomenen molt els 92 milions de recaptació, o per qualitat, o una cosa porta a l'altra. A mi em fa l'efecte que el camí del debat vindria per aquí. En el teatre amateur, si compta dins d'aquests 92 milions...
No, em sembla que no compta.
I llavors, una cosa que em té encantat és el gran percentatge d'autoria catalana que s'ha fet en el teatre professional i inclús en el teatre amateur. Llavors, quan diem teatre o diem arts escèniques? Perquè, per exemple, diuen el teatre i una empenta forta...
Espectacles de dansa, també.
Ah, l'ha fet el Mago Pop, que bueno, en realitat fa il·lusionisme.
Sí, sí, això és el que més ha recaptat de tot.
Sí.
I és el que més ha recaptat de tots, vull dir... Llavors, això frega el teatre allò que en diuen por la tangente, saps? Vull dir,
sí.
Bueno, no sé, a veure, jo no és que imposi unes idees, sinó que m'agradaria que el debat anés per aquesta, a través d'aquestes idees. I bueno, ens estem menjant el temps,
eh? A casa som teatreros. Aquí a Badalona tenim una gran... han sortit grans actors de Badalona i hi ha molta afició al teatre. Jo he sigut practicant i el meu fill també ho ha sigut de practicant. Dit això, ahir jo la gala la tinc gravada perquè no estava a casa, no he tingut oportunitat de veure-la, però he llegit més o menys tot el que ha sortit i jo tinc unes coses que no hi estic gens d'acord, com el company Quirze, m'heu dit que es deia?
Sí.
Val. Aviam, que sigui l'espectacle millor del món i més recaptació el Mago Pop, pues, que voleu que us digui? A mi no em diu res, el Teatre Victòria és molt gran, però a més dels 10 primers, que 5 siguin en castellà, encara em diu menys. Després, 2 són coses Berto Romero, que sabem que és
humor
mediàtic 100%. Quatre musicals, 3 en castellà, 1 en català. Això és encara en diu. Vull dir, són coses que a mi em patinen una mica, no? A mi m'agrada que quan es parli de teatre, doncs, a part de parlar doncs, dels Ateneus i de les entitats que fan el teatre amateur, doncs, que es parlin de sales petites, que es tiren endavant, doncs, que la Sala Montaner, després de 6 anys, es torna a reobrir, que s'estrenen obres d'autors novells en català, tot això. Jo això és el que voldria. Soc consumidora de teatre, però també sóc consumidora de cultura en general. M'agraden els clubs de lectura i m'agraden veure les exposicions i m'agradaria que aquest país fos capdavanter en consumició de cultura, amb totes les paraules. Vull dir que no fos que hem omplert el Camp Nou, sinó que ara que vindrà la setmana del llibre en català, doncs que hi hagués un overbooking. Això és el que a mi m'agradaria, no? Perquè a més, la cultura és terapèutica. Vull dir, després de la pandèmia...
Em trobo amb un petit problema que podria ser que se m'acabés la bateria, perquè és que jo estic a casa, no estic a l'estudi.
Arribarà quan s'acabi la tertúlia, sí. Perquè no queda gaire.
Ja.
Tindrem aquesta sort, no?, que no se'ns quedarà a mitges.
Em sap greu haver tallat a l'Anna Maria,
però
estic plenament d'acord. Jo sóc teatrero, consumidor de cultura, i bueno, el que es fa al Camp Nou, de vegades, si no al Camp Nou, amb estadis més modestos, també és cultura.
Us he de dir que el 65% han estat produccions catalanes, eh?
Sí. Però de les que més se n'han parlat, de les que més han omplert portades i programes de televisió i tot, són vingudes de fora. I això a mi em sap molt de greu, perquè aquí tenim molt de talent. Moltíssim.
Vinga, doncs una bona notícia que té la part negativa. Ja, li hem tret punta al llapis.
Exacte, sí, perquè guixi el llapis.
Sí, jo crec que sí, o sigui, falta molt teatre en català.
Molt bé. Doncs per això esteu també els amateurs.
Ahí estem, treballant.
Perquè continuï la festa. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Ens continuarem a escoltar.
Ha sigut un plaer, eh?
Igualment.
Adéu-siau,
bona tarda. Adéu.